Cugat Media. Notícies.
Bon dia. Valldoreix vol posar remei d'una vegada per totes els problemes de mobilitat i aparcament que generen al voltant de l'estació dels ferrocarrils. En declaracions a Cugat Media, el president de l'EMD, Juanjo Cortés, ha exposat que l'efecte crida de l'estació per les bones condicions d'aparcament comporta una situació de col·lapse a la zona i dificultats importants per aparcar els veïns de la vila. Per aquest motiu, Cortés s'ha reunit amb l'EMD per cercar solucions a una problemàtica que esdevé una prioritat.
Nosaltres estem prestant un servei que va més enllà de l'àmbit de Valldoreix i, per tant, haurem de fer còmplices i ens hauran d'ajudar altres administracions a les inversions que requereixin tot aquest àmbit d'aparcament. Per tant, ho estem estudiant. Però per nosaltres el prioritari és garantir places d'aparcament per la gent de Valldoreix.
D'altra banda, l'EMD també segueix amatent les negociacions amb l'àrea metropolitana de Barcelona i Sant Cugat sobre l'assumpció de competència del bus a la ciutat, ja que Valldoreix també financia un 10% i el traspàs del servei definitiu als metropolitans també comportaria un estalvi per a la vila, en aquest cas de 600.000 euros. La Joventut Nacionalista de Catalunya ha suspès de militància el secretari d'organització local Josep Arques, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat Cugat Media. La suspensió és a tots els efectes a l'espera del dictamen definitiu per concretar l'expulsió d'organització com a resposta a la denúncia pública d'una regidora de la CUP en què va advertir que estava sent assetjada pel militant. I és que la decisió de la Joventut no és definitiva perquè Arques pot presentar al·legacions. Té un mes per fer-ho després del partit resultat definitivament si queda expulsat perquè considera una falta molt greu. I la plaça d'Octavià se sotmet a un tractament químic per evitar caigudes. El paviment de l'espai es tractarà amb un líquid químic per a la millora del lliscament de la superfície. La intervenció començarà aquest dilluns i s'allargarà fins al dimecres. El Pi del Xandri ha tingut un nou capítol aquest dijous a Casal Torreblanca amb l'estrena del documental de Cugat Media que repassa la història del Pi i la publicació del llibre Pi del Xandri, 250 anys d'un símbol, editada per l'Ajuntament. Aquestes dues reivindiquen l'arbre com a símbol de la ciutat. Un dels moments més crítics de la història del Pi va ser la matinada del 2 de febrer del 97, quan uns desconeguts mai localitzats van intentar tallar-lo sense aconseguir-ho del tot. El documental de Cugat Media centra precisament en aquests fets, ja que tal com explica la directora Cristina Mur ha destacat que havia de ser així, ja que és un punt d'inflexió que analitza la defensa de Torrenegra i que alhora, en aquell moment, es va entendre que el Pi era el símbol de la ciutat. Acabem aquest butlletí. Gràcies per l'atenció. Més informació a cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, a la redacció, Alba Triador, a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 25 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana, avui amb Paula Pujol, Juan Merino i Toni Samsó, amb el batriador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Preguntarem com ens afecta el canvi horari d'aquest cap de setmana. Ens acompanyarà el doctor Jesús Pujol, metge de la unitat del son de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui ens acompanyarà el president de l'ADF Sant Cugat, Iñaki Ferreira. I afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no ens podem perdre segons Sara Vella. I per acabar farem xerinola a la tertúlia del cor on l'Eva Garrido s'ha posat el repte de culturitzar-nos en crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades. We'll be right back. A tots i a totes ens preocupa la salut dels nostres pares i mares, i quan es fan grans ens adonem que necessitem una ajuda a casa, i trobar aquesta solució professional no sempre és fàcil. Qui'dat té la solució? Serveis de qualitat amb cuidadors amb experiència.
Amb Qui'dat tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana fins a 24 hores els 7 dies de la setmana.
Un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per a la teva família.
Per a Qui'dat és fonamental oferir una atenció domiciliària de qualitat. Truca al 93 046 49 40 o entra a www.qui'dat.es. Qui'dat és qualitat de vida.
Faves comptades.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui volem obrir debat sobre la revocació per part de l'Ajuntament del permís de la gimcana organitzada dins la jornada Batallem Sant Cugat d'Arran, prevista per aquest divendres. Per fer-ho tenim a l'estudi Ramon Bernils, l'Oriol Coromina, tècnic de so d'aquesta casa, i avui tertúlia d'emergència. Oriol, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
El Juan Merino, veí activista de la Floresta. Juan, bon dia.
Bon dia.
I el Toni Somsó, dinamitzador social d'aquesta ciutat. Toni, molt bon dia.
Bon dia.
Abans d'entrar en matèria, per això, permeteu-me donar una notícia d'última hora, i és que ahir en aquest estudi teníem membres de la comissió organitzadora de la festa de tardor que hauria de celebrar-se aquest cap de setmana a la ciutat, però com bé molts ja deveu saber, la previsió meteorològica doncs sembla que és adversa, que hi haurà pluges a partir d'aquesta tarda i durant tota la jornada demà, i per tant des de la comissió han enviat un comunicat dient que s'anul·la per la previsió de pluges les activitats de dissabte. S'anul·la les de dissabte, i pel que fa al matí queden totes anul·lades, i pel que fa a les activitats de la tarda i la fira d'entitats que es celebrarà el diumenge, la comissió informarà durant el dia d'avui de què passa amb aquestes activitats. Bé, des d'aquí escalf a la festa de tardor, perquè engloba gairebé una seixantena d'entitats d'aquest poble. Sabem tota la feina que comporta organitzar una moguda d'aquestes dimensions, i bé, és mala sort que la pluja no aigualeixi tota aquesta feina que implica tantes i tantes persones i tantes entitats de la ciutat. N'estarem pendents i ho explicarem en aquesta casa. I ara sí, dit això, entrem en matèria. L'Ajuntament ha revocat el permís a la gimcana organitzada dins la jornada Batallem Sant Cugat d'Arran, prevista per avui, per aquest dimecres. En aquesta s'incloïen proves com apunta el fatxa i trenyina policial, trenquem el cordó, que ara l'Ajuntament no autoritza, diuen, per contradir l'ordenança de convivència ciutadana. Aquesta decisió arriba després de les queixes del PP i de Vox al ple municipal, perquè consideren que aquesta activitat incita a l'odi. Sentim el portaveu del PP Sant Cugat, Álvaro Benejam, al ple municipal d'aquest dilluns.
Demanem al alcalde que ho impedeixi directament. Aquestes qüestions que fomenten l'odi i de les quals es parla molt en aquest ple, demanem que aquest exemple que tenim s'impedeixi, que no tingui permís, és a dir, per si el té ja, si ja el té, que es revoqui el permís per celebrar aquest acte, almenys amb això.
Inciten a l'odi aquesta gincana o aquestes activitats que porten aquest títol, com diu el portaveu del Partit Popular al ple, Álvaro Benejam?
Jo, personalment, primer de tot, un recolzament total i absolut a la comissió de festa tardor, que jo he viscut directament, i és un marró que se'ls presenta amb això de l'aigua. Per tant, endavant i força. Dit això, jo crec que el problema més gran aquí és que qui són els que intenten dur a terme aquesta gimcana, que sembla ser que serà la revolució número 8, que bueno, ho tirarà tot en l'aire. Jo, d'entrada, em pregunto, si no fossin el col·lectiu aquest d'Arran, i fos un altre col·lectiu, els escoltes d'aquí de Sant Cugat, la penya Regalèsia, qui sigui, qualsevol altre col·lectiu, possiblement no seria tant d'enrenou, perquè aquesta gent, aquest col·lectiu, quan ja proposen alguna cosa, ja és marró directament. I després hi ha una altra cosa. és que ho prohibim tot ara. És dir, ara d'entrada, jo no estic... O sigui, ni estic en acord ni estic en desacord. El que estic en desacord és... Amb el col·lectiu, eh? El que estic en desacord és que de seguida prohibim. Per tant, escolta, vull dir, tenim la pell molt fina. Hi ha vegades que tenim el que es pot desmadrar, sí, però bé, al final la gent jove ha de protestar. I alguns col·lectius més que altres perquè són més valents o més valentes per fer-ho. I per tant, escolta, els hauríem de dir, doncs sí senyor, o sí senyores. Vull dir, això ens fa pensar. Qui no està d'acord? Qui fa el crit al cel? Quins dos partits són dels que hi ha a l'Ajuntament? PP i Vox. Jo crec que arran PP i Vox no ha de ser falta decidir nada más, que deia aquell. Per tant, aquí ho deixo.
Totalment d'acord amb tu. Però, bueno, això demostra que aquest Ajuntament, aquest equip de govern, se deixa llevar a les primeres de canvi per el que solta sempre el PP i Vox. Sembla que, no sé, tenc molta... Bueno, que estan molt per ell. Està molt por, diu, bueno, pues si aquest senyor volen fer protesta per això, més vale que estem tranquils, que tot funcione bé, i això està molt mal, fa molt mal a tots, perquè resulta que aquests senyors són els que estan posant ja sobre la taula com ens tenen que cuidar, com ens tenen nosaltres que comportar, com debe ser la convivència que ells volen. Penso que aquí ningú són hermanita de la caritat. La joventut sempre ha sigut transgressora, sempre ha lluitat, i és normal que facin coses. A més, on queda la llibertat d'expressió? Què és això de automàticament... Oh, no m'agrada el cartell aquell, aquestes dues coses. No, fora. Això és censura, senyor. Deixen vostès han donat permís per fer un acte, deixen l'acte aquest, que termini, que se faci, a veure com se comporta la gent, què és el que fan, i doncs, si després hi ha alguna cosa punible dintre de les ordenances municipals, perquè no ho sé, aquí les ordenances municipals també les treuen quan le donen la gana a l'Ajuntament, per ser unes altres coses, no. Diu, bueno, pues entonces actuen. Bueno, no ho sé, perquè... No van protestar quan va vindre a Vox aquí, i això sí que és, ells sí que fan constantment delicte d'odi, no quan va vindre l'Abascal a l'Ajuntament, cada ple de l'Ajuntament i cada vegada que parla aquell senyor representat de Vox. Per tant, estic totalment en desacord amb l'Ajuntament. A més, no solament això, és que els partits, Esquerra Republicana, no tots estan d'acord.
No, de fet, des d'Esquerra Republicana, que és soci de govern de Junts, diuen que aquesta decisió no ha estat consensuada i, com a mínim, deien en aquesta tertúlia que ho haurien fet d'alguna altra manera, no?
Estos son los, como dicen en castellà, los sapos que se tiene que tragar Esquerra Republicana en el seu pacte. I està demostrat que Junts, quan vol algo, no fa consens de ninguna classe.
Oriol, tu creus que incita l'odi el nom d'aquestes proves de la gincana?
No. A mi el que em fa curiositat és si és un esdeveniment que ja estava planejat de fa, suposo que setmanes, perquè això es fa amb antelació, i suposo que ja sabien també quines proves serien i tal, perquè ha faltat 5 dies perquè s'hagi queixat algun partit, el que sigui, ara de sobte és com, no es pot fer la gincana. Però ells ja sabien quines proves es farien. Uh-huh. Si volien, si estava en contra de l'ordenança aquesta, també ho estava quan van donar el permís abans, no?
Sí, perquè la van fer al Jum. Penso que va ser al Jum quan van fer una gincama també per escudar aquesta, o sigui que no...
De fet, alguna prova portava, la de la trenyina policial portava un nom semblant. En tot cas, si bé la queixa és legítima i tothom té dret a no exposar les seves idees, com el PP, doncs si no li agrada això ho pot explicar. Més enllà d'això, la qüestió és que s'hagi revocat, no?, aquest permís. Tothom té dret a explicar què li agrada, què no li agrada i què li sembla.
Jo penso que només que han revocat les dues...
La gincama.
Les proves.
No les proves, sinó la gincama.
La gincama sencera?
Mm-hmm.
No, jo havia entès que només que havia sigut aquestes dues proves.
Potser m'equivoco, però jo tenia entès que era la gincama.
Bueno, si han prohibit la gincama tota completa, pitjor encara. Doncs el que més val que el senyor Vallès en vez de este fer un pacte amb Esquerra, que lo faci ja con Vox i con el PP i que governin així.
Dóna'ls-hi temps, home, dóna'ls-hi temps.
Sí, no, val.
Jo crec... No, ara tampoc no es tracta de carregar contra l'Ajuntament, avui de partits en concret. Jo faria més... El fet de que... O sigui, el tema està en que aquesta gent, aquest col·lectiu, faran un acte segur. És a dir...
Amb permisos, sense.
Clar, exacte, vull dir, en aquest cas...
De fet, l'acte té permisos, perquè té més activitat. Clar, sí,
aquest prohibit, el que han revocat és...
Veurem si és la pluja qui ho trastota.
En cas, li faran un favor a l'Ajuntament, això del clima. Aleshores, jo crec que el tema està en que no els agraden les proves aquestes concretament, perquè, clar, amb qui es posen? Amb la policia i no sé què més, no?
Vull dir, clar, llavors, feixistes, clar, diuen.
Sí, clar, llavors, con la iglesia, mos topava entre cometes, no? Jo crec que aquí el que està clar és que han anat una miqueta sobre l'opinió quina era, i llavors actuarem en funció de l'opinió que hi hagi. Clar, arriba el ple, pum, surten els dos partits aquests, que tenen tot el dret del món a no estar d'acord, eh? Vull dir que no, una cosa no treu l'altra. Què passa? Que, clar, llavors l'Ajuntament diu, ostres, aquí tenim un problema. Aquesta gent tenen raó, però bé, els altres també tenen raó, el col·lectiu aquest també té raó d'expressar el que cregui convenient. Esperem com es comporten i esperem com va la gimcana aquesta, i ja veurem si fa tant de mal o no. El que és evident, i venint d'aquest col·lectiu, que a mi em sembla bé, faran un acte o un altre.
De fet, han fet una crida, clar, sí, tirar endavant, clar, i que la gent els doni suport.
Han convocat i no sé què la gent perquè es manifesti. Per tant, ho faran. I, o sigui, que serà pitjor el remei que l'enfermetat.
Sí, vindrà més gent igual de la que hagués anat. No?
De fet, possiblement, si, no sé si compartiu, que si no s'hagués tret al ple el nom d'aquestes dues proves i s'hagués generat aquesta polèmica, és possible que menys gent sabés que es feia aquesta activitat al poble. Vull dir que se li ha donat al final volada a una activitat que al final té el públic que té, perquè és del col·lectiu d'Hernani, per tant, normalment són activitats que tenen els seus simpatitzants.
Bueno, passarà el mateix que va passar el dia de Palestina. Tampoc l'Ajuntament va donar permís per fer l'acte a la plaça del Monestir, i se va fer. No sé, vull dir que si se passa, bueno, luego espere ya vendrá. L'únic que passa que és que el senyor Benallam pues sigue la línia del seu partit, no? Perquè ja ha amenaçat comportar-lo a la fiscalia. Uh-huh. Clar, així està la política.
Si s'acaba celebrant,
sí. Així està la política d'aquests anys, que són qüestions polítiques. Això és política. Però ells des que de Rajoy, des del senyor Rajoy, M. Rajoy, aquest senyor és el que lo va portar tota la política al jutjat, i continua amb la línia aquesta, i així no anem en joc.
De fet, és el que diu Arran, que això demostra una repressió, diuen, de les seves idees polítiques. No sé si esteu d'acord.
Jo sí, és totalment polític.
És evident, vull dir, jo l'última tertúlia que vaig ser aquí, que es va parlar dels 8.000 motius, és allò.
Sí, de la sentència en contra de les 7 encausades.
Exacte, la sentència aquella, que no sé què. Jo crec que ja aquell dia ja ho vam comentar. Vull dir, aquí està, amb això que he comentat abans, el col·lectiu que organitza, això. Per exemple, ara anem endarrere, al principi de les festes de tardor, que els anunciats eren...
Tot reivindicatiu.
Exacte.
De fet, aquesta setmana hem tingut notícies, no?, de coses que s'han engegat en festes de tardor. La sentència de Torrenegre, que en parlarem tot seguit. Els jutjats també s'havia reivindicat a la festa de tardor.
Tu mires l'històric, i sempre ha sigut un problema de denunciats, sempre han sigut els lemes, sempre eren reivindicatius. El que passa que, clar, no era un col·lectiu, tots érem bona gent, i no érem revolucionaris, entre cometes, i uns més que altres, però no feien mal, políticament no feien mal. Alguna cosa se n'anava una miqueta, però es picava una miqueta a la cresta, però no passava res més. Ara no, ara és que qualsevol col·lectiu X diuen, farem això, i ja s'encenen totes les armes.
Sí. I sobretot si és Arran.
Però vaja, no sé, jo crec que... A veure, si es fa... Clar, ara el tema és que no es fa... A lo millor no es fa la gimcana, molt bé, però faran alguna activitat, segur, i la muntaran, potser serà pitjor. Llavors què faran? No han fet la gimcana, per tant no se'ls pot enjuiciar, no se'ls pot...
No es pot elevar a la fiscalia, però, no?
Que
pot,
però hi ha una altra qüestió. A veure què queden. O sigui, afecta només a estos dos col·lectius que se diu, los fachas i la policia, que per se, jo no crec que haya... O sigui, això de delite de odio contra la policia, no crec. El delite de odio és per a les minories, no? O sigui, és prou gran el sector de la policia com per al delicte d'odi. Però a part d'això, està la qüestió, dice, és que afecta la convivència. A la convivència de qui? La convivència de qui?
A la seva convivència.
A la seva. Clar, o sigui, però que l'he dit abans, els de Vox, quan van vindre els de Vox, afecta la convivència o no afecta
la
convivència?
De fet, és un exemple que posen des posar... d'arran en un missatge a les xarxes, no?, amb els mítings que hi ha hagut de Vox ara en les darreres eleccions municipals amb Santiago
Abascal. I van posar molta protecció. Bueno, senyors, vostè entre la policia, posi protecció, o sigui que, si vostè suposa que afecta la convivència. A mi, de veritat, la convivència no m'afecta a mi. Això és el que ocorre en les places, aquí de Sant Cugat, tant per el que estan prohibint com per les persones que tenim socialment marginades, i les escoles que tenim en Càritas. Això és que afecta la convivència, perquè hi ha un sector que està marginat totalment i hi ha que arreglar-lo. Això és on hi ha que posar tot el treball, no amb la política aquesta. Però bueno...
De fet, a les xarxes, des d'arran, diuen, no?, que és legítim i necessari que el poble s'enrigui i pugui fer crítica del poder i també de la política. De fet, en aquest país tenim exemples de programes de sàtira política des de fa molts anys, ara em ve el cap al Polònia, que més s'emet a la televisió pública d'aquest país, on segurament a molta gent no li agrada veure reflectida, perquè surt amb tot d'escarni i amb tot de crítica, no?
D'on estaria la trinca con totes les crítiques que fes a les cançons?
La trinca està actualitzada en aquest moment. Cada mes. I si fa 30 anys o 35 que estan.
Ostres.
Jo crec que, a més, clar, ficar-se en alguns col·lectius determinats, com és en aquest cas el policial i els nazis o
els feixistes, clar, després cadascú interpreta si clar, s'ha interpel·lat o no,
veure,
no, també.
A veure, vull dir, qui se senti interpel·lat, doncs la policia, ja saben que és un col·lectiu, que qualsevol història que hi hagi se va contra ells perquè ja és per defecte. Que estiguis d'acord o no estiguis d'acord, no ho sé. Però ja saps que un policia, de moment, o sigui, qualsevol persona, tu fins que qualsevol persona, ara ja me vaig una miqueta, però qualsevol persona, amb un uniforme, el seu comportament és diferent. Tu vas a una escola i hi ha el conserge aquell típic que
vaig dir. L'autoritat.
No? O sigui, jo tinc un uniforme, per tant, tinc poder sobre tu, tinc més autoritat que tu.
Sí.
Bé, serà perquè tu ho dius, però no vas... I la policia, clar, hi ha qualsevol uniforme, hi ha molta gent que reacciona als uniformes i que li crea una certa dificultat. Bé, doncs, escolta, ja ho sabem, això. Ara, jo no dic que aquestes manifestacions que es fan a vegades des d'aquests col·lectius com Arran o els 8.000 motius, això a vegades... es puguin passar de la ratlla. També depèn d'on estigui la ratlla. Això de la ratlla és molt...
Ara us ho preguntaré.
Si es continua i discontinua.
On és aquesta ratlla, no?
Aquí està, aleshores...
Perquè, de fet, des de PP i Vox, moltes vegades demanen aquestes llibertats individuals, aquestes llibertats, el dret d'expressió, però on tracem aquesta línia contínua o discontínua, com diu Antoni?
Què fa el Vox ple, amb els comunistes? On són els comunistes? Pregunto.
No, però...
No sé. I sempre contra un col·lectiu, que l'anomena comunistes. I aquest tio parlen de tot i... Res, tio, no passa res.
Perquè els polítics sempre estan més protegits, poder, no sé, dic jo, però vull dir, a mi, que entre partits hi hagin disputes, perquè això és inevitable. És dir, Vox, PP, PP, Vox, Esquerra... Bueno, i també si partits... És igual, qualsevol partit, perquè al final en totes partes cuecen habas. I a més la política com està últimament en els parlaments i
és una vergonya.
Bé, però dit això, escolta, la gent ha de tenir el dret a poder expressar i a poder-se manifestar. Una altra cosa és que la policia ha d'estar alerta per si és...
Clar,
hi ha uns aldarulls i això. Això em sembla bé, perquè al final és la seva feina, entre altres coses.
Creieu que hi hauria aldarulls en una gincama?
Sí, bueno, pues que posin policia, que facin la seva funció.
Saps quin és el pitjor del dolor? Saps que crea molta més violència? I ara sortiré de l'aldema totalment, Les llambordes aquestes que estan al carrer, que ara estan aquestes pintades, aquest col·lectiu d'avis, això sí que crea violència, però violència, perquè tots ja hem ensopegat. Jo ahir vaig fer una ensopegada, aquell demà ho vaig a dir a la tertúlia, si no, rebento. Quants dies fa que estan les llambordes aquestes... que fan com una piràmide, ja,
Sí.
O sigui, s'encabriten, saps com les cabres i els cérvols, allò, amb les banyes?
Però pràcticament les banyes... que tots els carrers estan
iguals. No, tots. Hi ha carrers que jo crec que haurien de tenir el Premi Nobel de les encabritades del
La Rambla del Saier, sí anant cap a Collserola, les arrels també està fatal.
Perquè en el col·lectiu de la gent gran només que van dir, bueno, fem algo testimonial, que no lo farem tots. perquè si no, arrambent con tots los...
No, és que...
Con tots los... La cintura.
No, no tindríem prou esprais.
Eh? Exacte, no tindria que esprais.
Ahir vaig veure un pintant-ho ja d'un altre color. I ara ho pintava d'aquell color fúcsia, sí. I ara ho pintava groc a sobre o a l'inrevés, no?
Perquè es vegi més.
Perquè es vegi més i perquè diguin, ja hi ha dues capes.
A mi encara me queda.
A veure... Ha de ser difícil, també, mantenir una ciutat amb els quilòmetres que hi ha de via pública, per posar una mica... Que no vol dir que s'eximeixi de responsabilitat,
eh? Fixeu una cosa, perdona, fixeu una cosa. A les voreres han talat molts arbres. Uno perquè estava amb el mes i otro perquè la cosa no funcionava bé. L'han quedat així, eh?
Sí.
O sigui, entorn l'ha quedat, o sigui, un pan... O sea, això hi ha que treure-lo, no? Perquè vas a la nit, no hi ha una mica de foscor i paf, te pega la trompada ja. Però bueno, no sé.
Ja que m'heu canviat de tema, un dia podem parlar d'infraestructura, de via pública, perquè és evident que hi ha debat. Aquesta setmana hem explicat que estan fent aquest tractament al paviment de la plaça Octavià, que allò és una pista de patinatge, quan plou. Sí, un tractament superficial a la pedra, perquè sí que és veritat que entre la plaça d'Octavià no és planera, no té cert pendent. I amb la pluja és un esport de risc.
I vas pujant i patint.
Nos invita al col·lectiu de la gent gran, de la taula de la gent gran, que tenim molt que dir.
Aquell
dia no vindré jo.
No estàs amb la gent gran? Farem un monogràfic, i tant que sí, de gent gran, perquè tenen moltes coses a dir, moltes coses a explicar. De fet, us vam convidar també.
I ara ja, per fi, tindrem ara el Consell de la gent gran.
Doncs, Juan, quedem emplaçats a fer una tertúlia monogràfica per tractar tots els temes que us preocupen i que es preocuparan a tots d'aquí uns anys, perquè al final, si tot va bé, tots en vindrem de grans.
Sí, i tant, ja em preocupa, jo m'he caigut aquí.
Jo he vist alguna caiguda.
L'Oriol no se farà gran.
I si bé nosaltres ens pot suposar algun blau, però sí que és veritat que gent més gran que té els ossos, no? Més dèbils pot ser una cosa seriosa.
Llambordes, es diu això?
Sí.
Llambordes i il·luminació. Que estan molts fanals estan per sobre dels arbres.
Sí.
Que aleshores a la tardor encara es veu, perquè les fulles han caigut.
És que també volem molts arbres, eh? És que a vegades demanem moltes coses,
però s'ha de pensar també quins arbres es
posen. Hi ha tipus i tipus d'arbres.
Jo sé d'una plaça, d'un passeig, a prop del casal de joves de Torre Blanca, que van haver de treure els bancs perquè si t'asseies a la banqueta i quedaves enganxat
de la resina dels arbres.
Perquè els arbres ploren, pobrets.
És tan horrible, ja els arbres que enfilen.
Bé, ens hem anat una miqueta al tema.
Vinga, reconduïm-ho. Res, ens queden 8 minuts, però expliquem-ho breument, una cosa que és molt llarga. I és que Sant Cugat ha tancat dècades de litigi per la protecció de Torre Negra. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat ja de manera ferma la sentència que avala la potestat de l'Ajuntament per modificar el Pla General Metropolità, el PGM, a Torre Negra per convertir-lo de sòl urbanitzable no delimitat a sòl no urbanitzable ordinari. Aquest decret ha arribat després que diferents instàncies judicials no hagin admès a tràmit els recursos de cassació presentats per la immobiliària Núñez i Navarro, i així la justícia ratifica una vegada més i de manera definitiva la defensa de Sant Cugat d'aquest espai i tanca la via judicial que posava en entredit els tràmits urbanístics per impedir la construcció d'entre 1.800 i 3.600 habitatges en aquest espai. Queda pendent ara, però, saber si els propietaris reclamaran algun tipus de compensació. Sí. De fet, no queda pendent, perquè ja han dit que segueixen endavant reclamant aquestes compensacions que l'Associació de Petits Propietaris de Torre Negra xifrava en una reclamació patrimonial de 400 milions d'euros com a compensació per la conversió d'aquest sòl en no urbanitzable. Aquesta xifra l'havien fixat abans d'aquesta última sentència. No sé si possiblement es farà una revisió d'aquesta xifra, però creieu que la ciutat, perquè al final és l'Ajuntament qui hauria de pagar aquesta compensació, ha de compensar aquests propietaris?
No ho sé, perquè... Però és que hi ha una qüestió. Ja, en principi, això se va empezar a funcionar con el senyor Núñez i Navarro, que volia fer pisos allà. Fins a... Llavors era terra de conreu, no?
Que ha passat per diferents estadis depenent del PGM.
No, n'hi havia. O sigui, ells va vindre
aquí... Havia sigut urbanitzable no programat.
Ell va demanar els canvis per a poder edificar 3.000 vivendes allà. Va començar a comprar, en el boom, va començar a comprar terres i terres i terres, i als propietaris que hi havia allà, I per mi ja al principi ja comença ahir, que aquest senyor volia fer negoci amb això. Bueno. Doncs està molt bé que vulgui fer negoci, no? No, però hi ha que mirar si el poble, si l'Ajuntament, si és necessari fer-lo en aquest sentit o proteger de tot el que és Torre Negra, tot l'indret aquest, no? Doncs pues, l'Ajuntament ha fet bé. A lo millor, possiblement, jo aquest senyor, des de luego, no l'indemnitzaria res. No sé, altra cosa és que per llei tingui que ser. Uh-huh. Ara,
de fet, la justícia encara no s'ha pronunciat d'aquests drets compensatoris.
Els petits, això és una altra qüestió, perquè a lo millor pues, són uns terrenys que tenen ahí que podien solucionar a lo millor la vida d'ell, de les famílies. No sé com està la situació aquesta, però això hay que mirar-lo molt bé.
Jo, a veure, aquests 400 milions, que jo com et llegi aquesta xifra dic això és que s'han equivocat, hem posat més zeros dels que tocaria. Sí. Però bé, sembla ser que si tu dius també això vol dir que és així, i que per tant...
Són anteriors en tot cas a la sentència, però refermant que volen...
Sí.
Això, com que ho desconec, això no té res a veure amb que li hagin de donar en el Núñez. No?
Aquests són els petits propietaris. L'associació de propietaris de Torre Negra on no hi ha Núñez i Navarro.
Això vull dir. Aleshores, els petits propietaris aquests no sé quants en són del col·lectiu, aquesta associació de veïns de Sant Cugat, propietaris de Torre Negra, que també deu dir el nom. És llarg, això, eh?
Associació de veïns de Sant Cugat, propietaris de Torre Negra, sí.
Però, bé, esclar, això si està establert així, i en el seu moment va quedar establert així, va estar escrit, i hi ha documentació que així ho acredita, que potser no siguin els 400, o que hi hauria d'haver...
No, clar, els drets compensatoris, la justícia de moment no n'ha dit res, per tant, no sabem si hi haurà o no hi haurà obligació de l'Ajuntament. Clar. Potser això serà una segona part d'aquest litigi, si no hi ha un acord entre l'Ajuntament i aquesta associació.
Si en aquest cas la justícia diu que se'ls ha donat aquesta compensació, bé, doncs, escolta, aquesta gent tenen tot el dret, perquè si aquests petits propietaris van adquirir aquests terrenys, els que siguin, pensant que més endavant podien fer vivendes o que sigui, no sé, t'haurien dir, ostres, aquí hi ha un tema de futur i tal. No ho sé, ara no ho sé, perquè a més això de Torre Negra és un tema que és molt llarg i és molt complex i has d'estar molt ben ficat en el tema, no? Jo crec que l'Ajuntament ara, no sé si està al dia o no amb el tema de la compra de Torre Negra, que déu-n'hi-do el que van pagar ja en el seu moment, no sé com està el tema. L'Ajuntament, tots sabem que des de fa temps estan dient que no tenen un duro, que estan sota mínims, no, menys no sé quantos. No sé en quina situació ara estan actualment, però clar, si a sobre han de compensar, en el cas de que la justícia així ho digui, aquesta associació de veïns de Torre Negra, han de compensar aquesta gent i han de deixar anar 400 milions d'euros?
No. Penseu que el pressupost
però,
del...
Però hi ha una qüestió que per mi és clara. Va, és un senyor que, per exemple, tenien aquest terreny o van comprar aquest terreny perquè tenia una perspectiva de negoci ahí. Bé, molt bé. Per què lo tenen que indemnitzar? No lo entenc. Perquè si vostè participa en bolsa, fa negoci a la bolsa, vostè va con una perspectiva de ganar unos diners i no los guanya, luego després, que te tienen que indemnitzar...
Sí, però depèn de quines condicions fos...
El que aleguen aquests propietaris és que ha canviat la qualificació d'aquell sol i que ha acabat sent diferent en el moment en què ells la van
adquirir.
El PGM...
El PGM ha canviat diverses vegades i el PAU ha canviat que l'ha promocionat el Núñez i Navarro una altra vegada. Qual és...
Depèn on t'agafis. L'Ajuntament s'agafa en un moment determinat d'aquest temps lineal i els propietaris
però si és per negoci, uno invierte i a vegades guanya i a vegades no guanya.
Potser algun són herència, també,
No. Claro. No, en aquest cas jo crec que hem de ser més curosos perquè no sé, que jo no sé, jo concretament no sé quins documents hi ha ni com es va fer en el seu moment i això. Però sí que és cert que si en el seu moment...
Havia sigut urbanitzable,
vale. Tu... Dius, home, doncs jo m'interessa comprar aquest terreny perquè si és urbanitzable demà... Clar, és a dir, aquí no és tan... La borsa, tu saps on vas. Tu saps que la borsa puja i baixa, més aviat baixa que puja, segons com, i segons els quartos que tens, i totes aquestes estafes que corren avui, i els contactes, exacte. Ara bé, això de moment ara és paper mullat, perquè fins que la justícia no digui se'ls ha de compensar, i a partir d'aquí tornem a parlar de si tenen dret o no tenen dret. Jo, en aquest cas, penso, és com ara el Can Ametller, si es fa finalment tota aquella urbanització que van fer, que mare de Déu, això Torre Negra, però allà fotran no sé quants pisos, també, vull dir que sí, això... Sí. Clar, Vull dir, tot depèn de com estiguin les condicions en què es va posar sobre el paper.
Potser l'Ajuntament, no sé, creieu si és bona idea que l'Ajuntament negociï abans d'arribar a la via judicial amb aquests petits propietaris una compensació, tot i que el pressupost de l'Ajuntament aquest 2024 ha sigut de 144 milions d'euros. Sí. Entenc que en una negociació...
Això sí que és jugar a la borsa, ja, en aquest cas, ja, a l'Ajuntament, perquè
jo no sé, jo penso que havia que esperar a lo que diste el jutge, negociar, no comencé, perquè mira com tenim el transport, a mi com estan negociant i cada vegada estem pitjor coses iguals,
no? N'estarem pendents, perquè potser estem en una primera part d'un segon capítol d'aquests litigis amb Torre Negra. Esperem que no sigui així, que hi pugui haver un acord on tothom surti satisfet. Teniu problemes amb el canvi d'hora? Ara que passarem a la nit d'aquest dissabte, diumenge, a l'horari d'hivern.
A mi m'agrada més el d'estiu, però bueno.
Sí? Okay. Preferiu el d'estiu al d'hivern?
A mi m'és igual.
Sí?
Jo l'únic que vull és que diguin A o B, i punto.
Que es fixi una.
Sí, perquè això que també és una vergonya que no s'hagin posat d'acord encara a Europa amb els països per poder decidir.
Últimament Europa se posa d'acord en molt poques coses.
Doncs ara en parlarem amb el doctor Jesús Pujol, que és metge de la unitat del Centre d'Hospital General Universitari de Catalunya, perquè hi ha gent que sí que els afecta aquest canvi d'hora. Veurem què podem fer perquè ens afecti menys, sobretot les criatures i la gent gran i col·lectius vulnerables que pateixen insomni i altres patologies relacionades amb la son. A veure si ens dona alguns consells per a aquells que els afecta més aquest canvi d'hora, fer-ho de la manera més suau possible. Toni, Juan, Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Bon dia, adéu.
Adéu.
Faves comptades.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
A veure, zombis.
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present.
Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
El centre mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut, persona a persona.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Thank you.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Aqida, t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita aqida.es i truca'ns sense compromís. Aqida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ja tenim a tocar el canvi d'horari. La matinada d'aquest dissabte haurem de fer el canvi de l'horari d'estiu al d'hivern. Això vol dir que quan siguin les 3 haurem d'endarrerir una hora al rellotge fins a les 2. Mentre el govern espanyol i la Comissió Europea continuen estudiant els efectes de suspendre els canvis horaris i mantenir els rellotges igual durant tot l'any, el que nosaltres notarem, entre d'altres coses, és que a partir de diumenge a les 6 de la tarda ja serà fosc. Per parlar de com ens afecta tot plegat, tenim amb nosaltres el doctor Jesús Pujol, metge de la Unitat del Son de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Molt bon dia, doctor Pujol. Benvingut al Faves Comptades.
Hola, bon dia i salutacions a tots.
Moltes gràcies. Si li sembla, abans d'entrar en matèria, escoltem uns quants veïns de Sant Cugat. Aquí hem preguntat què en pensen i com els afecta aquest canvi d'hora i així després podrem seguir amb una bateria de preguntes.
Bàsicament, a mi m'afecta a nivell circadià, és a dir... com estic pel matí, per la tarda i pel vespre i a les hores de llum i quan em comencen a afectar.
Debería de quedar-se ja una hora. O sea, da igual si vas fes una hora abans o una després, però això d'estar canviant cada cert temps, no? Una hora sí que t'afecta. T'afecta a l'hora de dormir, t'afecta al menjar.
Ah, sí, por supuesto, sí. En ese sentido, el invierno se hace duro porque el sol dura menos, entonces es como, uf, se acabó rápido el día. Y el verano se disfruta mucho más el día.
Jo crec que m'afecta una mica, però només els primers dies, una setmaneta. I com m'afecta... Doncs potser perquè o em desperto abans o després, però com que tinc el rellotge biològic, gairebé sempre em desperto a la mateixa hora, però això em fa una miqueta trontrollà. També m'afecta el fet de que a la tarda pues, serà molt més... enfosquirà aviat i llavors això sí que em fa potser pues, dir, ostres, pues, ara no surto al gimnàs, em quedo llegint o així, però una mica en aquest sentit, de no voler sortir tant quan es fa fosc.
A mi no m'afecta, però sí que no m'agrada massa, perquè no pots fer tantes activitats a l'aire lliure com voldries i has d'arribar abans a casa.
Bé, han sortit diversos temes, que tot seguit desgranarem amb el doctor Pujol, com per exemple el ritme circadià, un terme que surt sovint quan parlem d'aquest canvi d'hora. Doctor Pujol, ens pot explicar exactament què és el ritme circadià?
Doncs mira, el ritme circadià la veritat és que és una cosa molt... o que es coneix bastant superficialment i jo crec que és una cosa que estem veient en les últimes tendències de salut, que és algo clau en la nostra salut. Fixeu-vos, l'any 2017 van donar el Premi Nobel de Medicina a uns investigadors que el que ens van demostrar és que a nivell de cada una de les cèl·lules del nostre organisme hi ha un dispositiu que connecte amb el que és la rotació de la Terra. Mm-hmm. És a dir, aquest cicle que nosaltres el veiem de forma molt fàcilment, que és el cicle de sol i foscor, de dia i de nit, si nosaltres miréssim què està passant dins de cada una de les nostres cèl·lules, veiem que també van canviant el seu comportament en funció de l'hora del dia en la que estem. Per això es diu ritme circadià. de fet, molts dels paràmetres biològics i clínics, com la pressió arterial o els nivells de cortisol, que és una hormona, doncs es veuen modificats per aquesta connexió que tenen les nostres cèl·lules amb el que és la rotació de la Terra. Això seria explicat en llenguatge planer, però científic, el que és el ritme circadià.
Perfecte. Ara que ja sabem, no?, una mica millor, ja hem aclarit què és el ritme circadià, com ens afecta aquest canvi d'hora al nostre organisme?
La veritat és que a l'estat espanyol no podem dir que siguem una societat o un país en el que el tema dels horaris el portem molt bé, no podem presumir massa d'això. Clar, evidentment, tots, en certa manera, algun cop a la nostra vida hem induït algun canvi en el nostre ritme circadià. Per exemple, doncs, l'exemple més fàcil de palpar és quan anem a fer un viatge i anem a un país que està en un fus horari diferent al nostre.
El que diem el jet lag, oi?
El jet lag. Hi ha un altre tipus de jet lag, que és el jet lag social, que és, bueno, aquella circumstància que es dona quan nosaltres, intencionadament, doncs, trasnotxem. Doncs, per exemple, decidim anar-nos a dormir una hora més tard, doncs, perquè hem sortit de festa o perquè ens hem hagut de quedar a estudiar. Doncs aquesta és una altra manera d'infligir un canvi, una alteració en el nostre ritme circadià. En el context que estem discutint avui, que és el del canvi horari, representa que ens trobem en que hi ha un canvi en el nostre rellotge extern, que seria el rellotge, doncs, això que nosaltres tenim al telèfon mòbil o el rellotge que tenim a la paret de casa, que nosaltres no l'hem provocat, que se'ns ve donat, doncs, per una normativa, va? I com incideix això? Doncs, bueno, doncs, hi ha persones, doncs, que s'adapten fàcilment, com algú deia en les entrevistes que heu fet, i altres persones, doncs, que això els genera un desajustament, doncs, això, doncs, de que a l'hora que es posen a dormir potser encara no tenen son i es desperten potser en una hora que potser no es despertarien, que aquest canvi en els ritmes d'exposició a la llum solar, que venen condicionats pel canvi d'hora, que és també, alguna persona també ho ha dit a les entrevistes, també condiciona canvis socials, doncs, per exemple, en l'hora de practicar exercici físic, doncs condiciona una alteració dels mecanismes que nosaltres tenim per instaurar bona salut al nostre organisme, doncs l'alimentació, l'exposició a la llum, l'exercici físic, etc. No? Seria, en resum, aquests els condicionants que es deriven d'aquest canvi d'hora.
Per tant, ens afecta de manera diferent el canvi d'hora a l'horari d'hivern que quan fem el canvi a l'estiu, oi?
Sí, la veritat és que, en certa manera, podríem dir que, al final, les conseqüències són bastant similars, tant tant del que succeeix en el canvi de avançar una hora com en el canvi d'enrederir una hora. Podríem dir que sí, que és bastant equiparable, però d'alguna manera aquell canvi que va a favor d'intentar sincronitzar millor el temps del rellotge amb el temps de la llum solar, podríem dir que és el millor canvi.
I aquest canvi d'hora afecta més les persones que tenen algun trastorn relacionat amb el son, com pot ser persones que pateixin d'insomni, de persones que tinguin narcolèpsia o les parasòmnies, entre d'altres?
Evidentment, qualsevol persona que tingui un problema del son en el qual sigui molt necessari per a aquesta persona mantenir una regularitat, un equilibri en el que és l'organització del seu son, per exemple, una persona que tingui insomni, com heu dit, o, per exemple, en els nens o en els ancians, doncs aquests canvis indueixen cert trastorn, cert disconfort, que sí que és veritat que en el transcurs dels dies doncs es torna a haver una readaptació, afortunadament, no?, perquè l'organisme humà i els organismes biològics en general doncs tenen aquesta gran sort que són adaptables als canvis de circumstàncies. Però és veritat que en alguns dies o en el mateix dia que es produeix el canvi o dies posteriors al canvi, doncs pot haver-hi situacions de disconfort que si la persona no sap controlar o tornar a regular poden derivar un agreujament dels problemes de son que tingui o fins i tot d'altres problemes que no estiguin tan relacionats amb el son, sinó que tinguin a veure amb aspectes cognitius, etc.
Perquè quants dies, setmanes o mesos triguem en adaptar-nos en aquest canvi d'hora? I és igual per a tothom o depèn de cada persona?
No, això és molt individual. Igual que és molt individual, una pregunta que ens fan sempre que és quantes hores necessitem per dormir, uh-huh. No? Llavors, bueno, doncs hi ha persones que pateixen zero afectació del seu estat de salut o del seu estat de manteniment del son. O sigui, no pateixen per a res cap afectació per aquest tipus de canvis, i altres persones, doncs això, no? Que igual que passaria en un jet lag dels tipus de viatges a altres llocs on tinguessin horaris diferents, doncs requeriria 2-3 dies per acabar de fer l'adaptació. És molt individual, això. Evidentment, les persones que tenen problemes per dormir, o tal com dèiem, els nens o els ancians, poden acusar-ho més. I partim sempre de la base que és un canvi totalment innecessari, no?
Després en parlarem d'això i li preguntaré també per la seva opinió com a experts. Ara que sabem tots aquests efectes al nostre ritme circadià i davant el fet, no, que tenim aquest canvi d'hora aquesta matinada de dissabte a diumenge, quins consells podrien ajudar-nos a adaptar-nos millor a aquest canvi? I no sé si hi ha alguna rutina que podríem seguir potser els dies o les setmanes prèvies a aquest canvi d'hora per notar-la menys.
Sí, hi ha un mecanisme d'adaptació, una rutina que molts experts del son recomanen, i des de la Clínica del Son Estivill també recomanem, que és aquesta, doncs, dels dies previs. Bueno, potser ara ja no som tan a temps perquè estem a divendres, no? Dels dies previs al canvi d'hora, doncs, per exemple, en aquest cas, que el que farem és endarrerir una hora, doncs intentar durant la setmana prèvia al canvi, doncs, bueno, doncs intentar anar a dormir, avançar una mica més l'hora d'anar a dormir, avançar l'hora de despertar, doncs, bueno, perquè el dia que hem de fer el canvi de l'hora sencera, doncs estiguem una mica preparats, per dir-ho així.
Hi ha alguna altra estratègia que també ens pugui ajudar, més enllà d'aquesta d'anar endarrerint uns minutets cada dia perquè aquest canvi no sigui tan sobtat?
No, la veritat és que altres coses relacionades amb prendre algun tipus de complements o fàrmacs, la veritat és que no funcionen tan bé com aquesta.
D'acord, doncs potser avui ja fem tard, però de cara al pròxim canvi d'hora...
Sí, vull aprofitar avui,
i tant,
encara té una oportunitat.
Tenim un marge, exacte. Vostè ha apuntat que hi ha col·lectius com les criatures i la gent gran que es veu més afectat per aquest canvi d'hora. Com els podem ajudar perquè ho notin menys?
Doncs la veritat és que, a part d'aquesta estratègia que hem comentat fa un moment, no? Doncs una manera de també ajudar-los a fer aquesta adaptació és, en els dies posteriors al canvi, doncs intentar fer algun tipus d'activitat o mantenir una sèrie de rutines que no siguin d'alta exigència, no? Doncs, per exemple, en els nens, doncs intentar, doncs, que els dies posteriors al canvi, especialment si són nens que per experiències prèvies sabem que ho acusen, doncs reposar-los una agenda amb múltiples activitats extraescolars ni esports que els requereixin rendiment, etc. I igualment, en la gent amb insomni o gent gran, doncs els dies posteriors, doncs, bueno, no tampoc carregar-los d'activitat, que puguin tenir un dia una mica més relaxat, que no acusin la sensació d'haver dormit malament o d'haver-se despertat a deshora, que els pot comportar el canvi d'hora.
Vostè ha parlat també de l'efecte de la llum, no?, que té a la nostra vida i en el nostre son. Podem aprofitar d'alguna manera la llum natural de la tardor i a l'hivern, que els dies són més curts, no?, per millorar el nostre descans?
Sí, però això ho podem fer en qualsevol època de l'any. És evident que les hores de llum a màxima plenitud i també condicionada per la climatologia, doncs si tenim presència de núvols o boires a l'ambient, fan que l'efecte de l'exposició a aquesta llum pugui veure's alterat. Però sí que hem d'intentar buscar, sobretot en les primeres hores del dia, això tant si és estiu, és hivern, o hi ha canvi d'hora o no, intentar exposar-nos a la llum solar. I fins i tot aprofitar per fer exercici exposats amb aquesta llum solar de les primeres hores del dia, doncs perquè d'alguna manera si estem movent-nos i estem exposats a la llum, li estem donant molta informació al nostre cervell de que ja estem desperts, amb la qual si el cervell sap que en aquell moment estem desperts, en aquella hora estem desperts, ho tindrà més fàcil per agafar el que hem vingut dient des del començament de l'entrevista, agafar la sincronia a que possiblement al cap de 12 hores s'haurà de preparar per dormir, val? I en les persones que no es poden moure, que no poden fer exercicis, doncs és important, doncs els avis, i fins i tot els que tenen cert nivell de deteriorament cognitiu, és afavorir que a les finestres de la seva casa hi hagi accés a l'exterior, que tinguin accés a l'exposició de la llum, etc.
Apuntat a l'exercici físic, a aquests hàbits, no? Si tenim problemes de mobilitat per acostar-nos al cop de les finestres, per estar a prop de la llum del sol.
Ah, exactament.
Hi ha en l'alimentació...
Persianes aixecades, amb cortines obertes i que puguin rebre al màxim doncs, la llum natural i que això sigui una informació del seu cervell respecte a que és l'hora de despertar-se.
L'alimentació també hi pot tenir algun efecte?
No, l'alimentació, l'efecte que hi té sobre tot aquest sistema circadià són els horaris de l'alimentació. Mm-hmm. Evidentment, la regularitat dels horaris d'alimentació ajuda doncs, a tot l'efecte de sincronia que hem de recuperar, que hem de mantenir com a hàbit de salut, no? Sincronia en els horaris i en els de l'alimentació, especialment és una manera de potenciar la nostra salut interna, la nostra homeostasis. I en el cas de que estiguem en aquesta fase de jet lag, de canvi d'horari, també ser més prudents en mantenir la regularitat d'aquests horaris de l'alimentació és una altra manera d'anar afavorint que el nostre rellotge intern vagi mantenint-se en hora i no hi hagi podríem dir descarrilaments en aquest sentit.
I per acabar, doctor, vostè ho apuntava al principi, li dic que en parlaríem més endavant. Des del seu punt de vista com a expert en son, quin és el millor horari per a la salut de les persones i aquest canvi d'horari és bo o no és bo? No? Ara que està en ple debat de la Comissió Europea amb el govern espanyol, vostè què els hi diria com a expert en la matèria?
Doncs, a veure, no és només un corrent d'opinió meu, sinó que és comú a altres experts en cronobiologia, en son, en salut en general, doncs que hem de tendir a l'horari en el que més en consonància estiguem amb la llum solar, no? Per això, possiblement, encara que algunes persones es queixin de que aquest horari en el que entrarem ara limiti les seves activitats socials, doncs perquè a determinada hora doncs ja es troben en la foscor, segurament doncs aquest és un dels elements que afavoreixen que puguem tenir un ritme circadià, i encara que sembli una cosa molt estrambòtica ara, perquè no ho coneixem molt, un bon ritme circadià significa una millor salut, val? I per tant, possiblement, també hauríem de plantejar-nos no sols el canvi d'hora, sinó quin tipus de calendari d'organització social tenim, no? Doncs, el fet de que tinguem l'horari de fer les classes extraescolars d'anglès a les 8 o que tinguem una classe d'exercicis i progressius al gimnàs a 8:45 del vespre, ens hem de qüestionar també socialment si és un model d'horaris que realment afavoreixen la nostra bona salut.
Preparar-nos per a l'hora del son, estar descansats i més relaxats, com també moltes vegades ens han explicat l'accés a les pantalles, també abans d'anar a dormir.
Ah, exactament.
Doctor Jesús Pujol...
Ja formaria part dels hàbits saludables.
Exacte.
Sí, però sí, estaria dins d'aquest conjunt.
Doctor Jesús Pujol, de la Unitat del Son de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació. Arribem una mica més ben preparats a aquest canvi d'horari i, tot i que res, ens queden poques hores, doncs podem fer aplicar aquest consell que ens ha donat, d'anar endarrerint una mica el rellotge per adaptar-nos-hi millor. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
gràcies a vosaltres per convidar-nos a parlar d'aquest tema.
Adéu-siau, que passi molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sant Cugat. Cugat.